Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julvé. Ja ha acabat l'audiència privada entre el Papa Francesc i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Una trobada breu on han abordat, entre d'altres, com solucionar les desigualtats a Catalunya o la preocupació sobre la guerra al Pròxim Orient. Aragonès, però, ha evitat donar més detalls en una breu compareixença que ha fet després sobre el posicionament del pontífex en qüestions com l'amnistia o les negociacions polítiques per formar un nou govern a l'estat espanyol. Marxem cap al Vaticà, on hi tenim a la nostra enviada especial, Judit Caselles, que ha seguit la compareixença d'Aragonès. Judit, bon dia.
Bon dia. La trobada ha durat uns 40 minuts i s'ha abordat la preocupació entre les dues institucions per la guerra a Israel i la necessitat que els infants i adolescents de tots els països puguin tenir garantida una bona escolarització. En aquest sentit, el president ha trepit d'una de les mesures estrella del seu pla de legislatura, que l'I2 sigui gratuït a tot Catalunya. Aragonès ha evitat concretar si li ha traslladat al Papa la necessitat que hi hagi una amnistia per totes les persones encausades pel procés a Catalunya i s'ha limitat a defensar davant dels mitjans l'acord d'investidura d'Esquerra amb el PSOE.
Yo lo que espero es que la amnistía se pueda registrar cuanto antes en el Congreso de los Diputados para ser aprobada en los próximos meses y, por lo tanto, que en los próximos meses todas las personas que están sufriendo la represión, que están en el exilio o que están pendientes de juicio en Cataluña puedan ver resuelta su situación y puedan recuperar la plenitud de sus derechos.
Aragonès també ha subratllat que la trobada ha tingut lloc amb normalitat, tot i que just després el Papa hagi hagut de suspendre la seva agenda per motius de salut i li desitja una ràpida recuperació.
I per cert que el president aragonès ha arreglat personalment al Papa Francesc obres de Jacint Verdaguer i Joan Maragall en la seva visita al Vaticà. I més qüestions, un centenar de juristes han signat un manifest a favor de la llei d'amnistia i contra els atacs a les institucions constitucionals organitzats, diuen, per la dreta. El manifest recorda que la democràcia espanyola ja ha viscut altres amnisties, que aquesta figura està emparada en el dret internacional i que el Consell General del Poder Judicial està caducat des de fa 5 anys, tot i que avui es reuneixi d'urgència per valorar una llei que diuen que encara no ha estat registrada al Congrés dels Diputats. A més, consideren que l'amnistia pot ajudar a normalitzar les relacions entre Catalunya i Espanya. Entre els signants hi ha juristes com el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo, l'exlletrat del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, l'exjutge Baltasar Garzón, el diputat de Junts al Parlament i ex-degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats, Jaume Alonso Cuevillas. També hi ha jutges i magistrats en actiu i també jubilats, fins i tot del Tribunal Suprem, i d'altres catedràtics de dret, advocats i funcionaris de l'Agència Tributària o la Seguretat Social, entre d'altres. I a aquesta hora, mirada precisament a Brussel·les, el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, és a la capital belga, on està previst que es trobi en part de la cúpula de Junts, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la presidenta de la formació, Laura Borràs, o el secretari general, Jordi Turull, per mirar de trobar un acord per la investidura de Pedro Sánchez. Una entesa que, segons Junts, podria ser imminent. I qui veu precisament més a prop que mai aquest acord entre les dues formacions és Sumar. Fa uns minuts el portaveu Ernest Urtasun ha dit que creu que la investidura, de fet, es podria produir en els pròxims dies.
Creemos que estamos ante una investidura y un acuerdo inminente. Hoy quiero trasladarles a los españoles todo el optimismo, porque el acuerdo está muy cerca y creemos que estamos a las puertas de poder ya cerrar esta investidura. Y desde Sumar desearíamos que se pudiera, desde luego, poder celebrar la investidura esta misma semana.
Mirada posada, per tant, a Brussel·les. Qualsevol novetat us la farem saber. I abans dels esports, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que operava arreu de l'Estat mitjançant l'estafa del fals fill, és a dir, reclamar diners a víctimes a través de missatges al telèfon mòbil fent-se passar pel seu fill. L'actuació dels Mossos va tenir lloc el passat 2 de novembre, quan es van detenir un total de 17 persones a Premià de Mar, Granollers, Mollet del Vallès, Santa Maria de Palau, Tordera, Vic, Olot, la Bisbal, d'Empordà i Canovelles. El grup criminal ha estafat més de 60.000 euros i les víctimes que han patit el perjudici econòmic resideixen arreu d'Espanya: Sant Cugat del Vallès, Argentona, Lleida, Madrid, Badajoz i València. Les 12 i 6 minuts, ara sí, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
La Federació Internacional d'Automobilisme, la FIA, ha obert una investigació per infraccions de seguretat al Gran Premi de Brasil que es va disputar ahir. El màxim organisme del motor global diu que hi havia espectadors que van entrar a la pista mentre encara hi havia cotxes rodant. És habitual que s'habiliti als espectadors poder entrar a la pista, però un cop tots els monoplaces es troben ja al pit lane. Ahir, de nou, Max Verstappen va guanyar a Brasil per continuar trencant registres i sumar el seu 17è triomf en una mateixa temporada. Fernando Alonso també va pujar al podi en una lluita molt interessant. Amb Checo Pérez i a l'NBA, Kevin Durant brilla amb 41 punts en la victòria dels Phoenix Suns sobre Detroit, 120-106. Ha signat també 5 assistències, 4 rebots i 3 taps. Ha estat el més destacat de la jornada als Estats Units, on també hem trobat la victòria còmoda pels Memphis Grizzlies a Portland, 100-112 en el debut del canari Santi Aldama a l'NBA.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Radio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a la cura del medi ambient. Som una de les empreses més sostenibles del món. Evitem, cada any, la circulació de 330 milions de vehicles privats. I tenim trens elèctrics amb el segell, emissions zero i neutres en carboni.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
9 minuts que passen de les 12 del migdia. Abans de continuar amb el programa, deixeu-me que us indiqui una cosa important. I és que aquesta tardor pots anar a Montserrat i endinsar-te en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Pots aparcar gratuïtament a Monistrol i viatjar amb el cremallera, la Via Verda, per accedir fins al recinte al bell mig del santuari. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar, accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge. Descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Assumptes interns amb Víctor Gómez, catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona.
Bé, doncs ja tenim amb nosaltres el doctor Víctor Gómez, catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona, per tractar un nou cas en aquests assumptes interns de la caravana que tenim cada dilluns en aquesta ràdio, Ràdio Estel. Doctor Gómez, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Abans de tractar tot el cas, però, ens posem en antecedents. De quin cas parlem avui, Núria?
Albert Bruguera era el líder del grup que assetjava i fustigava la comunitat musulmana durant les protestes contra l'obertura de l'oratori islàmic l'any 2017 i 2018. De forma sistemàtica i durant un any, el grup va voler impedir l'obertura i el funcionament de la mesquita amb agressions, cadenats segellats, pintades, desperfectes i també llançament d'ous, excrements de gos i embotit de porc. L'assetjament va començar amb protestes com cassolades per impedir que el centre de culte obrís i per pertorbar, diuen, el seu funcionament un cop obert. També van enganxar adhesius i fer pintades a la façana del local amb escrits com «Mesquita no» o «Aquesta terra és nostra i la defensarem». El grup també va difondre a les xarxes socials missatges amb la intenció de generar entre la població profunda animadversació i prejudicis i estereotips contra els musulmans.
Gràcies, Núria. Fins ara. Per tant, avui tractem amb el doctor Gómez aquest cas d'assetjament a la mesquita de Nou Barris, un cas que el dia 2 de novembre es va decidir dictar sentència per aquest cas. És així, doctor Gómez, eh?
Sí, efectivament. Bon dia de nou, Joan, i tota la nostra audiència. Aquest cas nosaltres, en aquesta ocasió, l'hem triat justament per la sentència que es va dictar fa només uns dies, aquesta setmana, i que ens va recordar una mica uns fets que provenen, com heu llegit, a l'entrada de 2017 i 2018. Per tant, s'han hagut d'esperar 6 anys, pràcticament, per jutjar aquests fets. Després comentarem quina incidència té en dret penal, en dret processal penal, el fet que passi tant de temps entre la comissió d'un delicte i el seu enjudiciament, no? Però efectivament ha estat notícia aquesta setmana per aquesta sentència. Uh-huh. Llavors, si voleu, podem comentar una mica si va haver condemna o no, uh-huh, i per quins delictes, diguéssim, es va condemnar.
Doncs som-hi.
Sí. Els fets que s'han descrit van ser qualificats pel Ministeri Fiscal. Aquí s'hi va personar també l'Ajuntament de Barcelona com a acusació. I van ser qualificats d'una banda com a coaccions, d'una altra com a amenaces i finalment també com a delictes d'odi. I em sembla que fins i tot va haver alguna agressió física, algun enfrontament físic que va ser qualificat com a lesions. Una de les particularitats d'aquest cas, i no només d'aquest cas, sinó de molts casos de fet, no? Pensem que justícia, l'administració de justícia va molt saturada i aquest mecanisme que comentarem ara és un mecanisme interessant per desaturar d'alguna manera, descomprimir la pressió que aquest cúmul de casos provoca en el funcionament correcte de l'administració de justícia. Doncs aquest cas va acabar amb el que se'n diu, en dret processal, una sentència de conformitat. A les sentències de conformitat el que succeeix és que l'acusació formula acusació, escrit d'acusació per uns fets, i la part acusada arriba a un acord amb l'acusació per virtut del qual reconeix els fets i d'alguna manera també acorda una pena que en ser sol·licitada per l'acusació determina que el tribunal, en aquest cas, que és l'Audiència Provincial de Barcelona, no pugui imposar una sentència condemnatòria per més quantitat d'anys o per una pena més dura que la sol·licitada. De forma que aquí al final es va acabar condemnant a penes d'aproximadament 2 anys, que la seva execució, l'execució de les quals, després ho comentarem potser al final de la secció, es va acabar determinant que suspengués. No? I llavors, si voleu, sembla bé, després comentarem alguna qüestió relativa a la suspensió de l'execució. Sí. Però els delictes pels quals es va acabar condemnant aquestes penes de 2 anys, que insistim, l'execució d'aquestes penes es va acordar que suspengués, són d'una banda delictes de coaccions, delictes d'amenaces d'un altre i finalment delictes d'odi. Mm-hmm. Pel que fa a la part, diguéssim, de coaccions, és una mica el que s'ha llegit, el que s'ha descrit amb l'introducció del nostre cas. el que s'intentava, el que es va intentar per tots els mitjans durant aquests dos anys, 2017-2018, va ser impedir l'obertura d'aquest centre de culte. I això es va fer de diferents maneres. El resum, diguéssim, de les maneres a través de les quals es va fer això, en dret penal se'n diu, això s'anuncia en llatí, coaccions per vis in rebus, no? per força sobre les coses. Mm-hmm. O bé s'impedeix entrar en algun lloc per la força, sobre les persones o sobre les coses, o bé s'impedeix realitzar una activitat a la qual es té dret, en aquest cas, el desenvolupament d'aquesta activitat de culte, a través d'una força no absolutament impeditiva, però bàsicament impeditiva, com pot ser, per exemple, canviar el pany d'una porta, que seria, diguéssim, un exercici no exactament de força. Canviar el pany d'una porta no implica ni força sobre les persones, ni força sobre les coses, no implica destrossar, per exemple, la porta per no poder accedir-hi, sinó simplement una acció que impedeix, igualment impedeix, l'accés al centre, en aquest cas. No? Llavors, aquesta és la part de coaccions, la part d'amenaces. Aquí es va qualificar aquests fets com unes amenaces col·lectives. De fet, aquestes pintades que parlàvem i aquestes accions al voltant del centre de culte exercien una amenaça no a persones en concret, sinó fins i tot podríem dir a tota la comunitat musulmana, en aquest cas. I finalment, i això dedicarem una part important dels propers minuts que comentarem, es va condemnar també per delictes d'odi. Això, si m'apura Joan, ho comentem amb una mica més de detall després.
Com es deia, doctor, ara ho desgranem tot plegat. Abans sí que vull treure a col·lació, perquè en breu es celebrarà, si no erro, un altre judici similar, no, doctor?
Sí, efectivament, és el judici que tindrà per objecte l'assetjament, en aquest cas a 2019. Pensem que el cas que ens ocupa és de 2017-18, ha passat molt de temps, aquest altre cas de 2019 encara no s'ha celebrat el judici. Per tant, això, insisteixo, ho comentarem després una miqueta, perquè aquestes dilacions procedimentals són importants i provoquen efectes importants després també, no només en el desenvolupament del judici, sinó fins i tot en la imposició de la hipotètica pena pels fets. Mm-hmm. En aquest cas, aquests fets de 2019 es refereixen a un centre d'acollida de menors no acompanyats, migrants del Masnou. Em sembla que aquí l'escrit d'acusació va contra 7 persones, algunes de les quals es dediquen a política. Per exemple, hi ha una persona que és diputat de la Diputació de Barcelona d'un partit, de Vox. I, efectivament, això, per posar una mica en context a la nostra audiència aquests fets, que en el seu moment van tindre molt de rebombori, però que potser ara els tenim una mica oblidats justament per aquestes dilacions que comentàvem, aquí va haver un cas. Això va ser com un cap de setmana, ara parlo una mica de memòria, però em sembla que aquests fets van ser potser un diumenge i això que havia passat era un dissabte, o van ser un dissabte i els fets que comentaré ara van ser un divendres. Bueno, va ser en un cap de setmana que va haver un suposat, un hipotètic supòsit d'agressió sexual al Masnou, que en aquell moment es va imputar a un xicot, un grup de xicots, no recordo, no? Menor no acompanyat en tot cas, que suposadament estava acollit en un centre aquest de cautela de la Generalitat al Masnou. Aleshores, bueno, va començar a haver un rebombori, malauradament cada cop potser més habitual, relacionant aquest fet amb aquests menors no acompanyats. En defensa dels menors va haver una manifestació de persones del poble i persones d'altres pobles al voltant de la casa on estaven allotjats aquests menors, al Masnou. Mm-hmm. I com a reacció a aquesta manifestació es va convocar una manifestació de signe contrari, i llavors amb l'enfrontament entre els manifestants en un sentit i els manifestants en l'altre, novament va haver coaccions, va haver amenaces, va haver 4 lesionats, no? I aquests fets que plantegen, vaja, no una analogia absoluta amb els que ens ocupen, però d'alguna manera posen el focus, novament, en persones que formen part d'un col·lectiu caracteritzat per elements relatius a la seva nacionalitat, a la seva ètnia, a la seva religió, efectivament, d'aquí no gaire també seran objecte d'enjudiciament i potser tindrem oportunitat de comentar el cas en programes posteriors, aleshores. No? Mm.
Ens parlava d'aquests casos com a, com a potencials delictes d'odi. Deixem preguntar-li què pretén el Codi Penal castigant aquestes conductes.
Bé, aquí abans de contestar aquesta pregunta, si m'ho permeteu, molt ràpidament, sí, podríem distingir entre dos grups, dos grups de delictes d'odi, no? Que són, d'una banda, la comissió de delictes contra les persones, m'estic referint a un homicidi, a una tentativa d'homicidi, a unes lesions, delictes contra la llibertat, ara mateix estàvem parlant de delictes d'amenaces, de coaccions, etcètera, comesos per motivació discriminatòria, motivació racista, motivació xenòfoba, motivació homòfoba, motivació ideològica, motivació religiosa, vinculada amb el sexe, el gènere, l'identitat de sexe de gènere, etc. Orientació sexual, naturalment, no? Això seria, diguéssim, un grup de casos. Aquí el Codi Penal que fa és castigar el fet amb una pena agreujada per concurrència de la motivació discriminatòria, i això hi ha un sector de la doctrina que en diu delicte d'odi, i després hi ha un altre gran grup de delictes d'odi, que potser són els que coneixem més, que són els delictes de discurs d'odi punible, no? Delictes on el que es castiga és una expressió, i aquí és on us comentava que aquests delictes d'expressió per odi es poden classificar en dos grans grups, que són, d'una banda, aquells delictes on l'expressió incita a l'odi racista, a l'odi masclista, a l'odi homòfob, a l'odi xenòfob, a l'odi ideològic, a l'odi religiós, etc. I després, d'altra banda, els casos on aquesta expressió, més que ser objectivament adequada per incitar a l'odi cap a persones que formen part d'un col·lectiu vulnerable i determinat per aquests elements de nacionalitat, d'ètnia, de gènere, de sexe, de religió, d'ideologia, etc., serien casos on l'expressió en si mateixa, insisteixo, més que incitar a l'odi, aquestes persones el que fa és atemptar contra el seu honor, contra la seva autoestima, contra la seva consideració social d'alguna manera. Llavors, d'alguna forma, fent un resum del que se suposa que vol el Codi Penal castigant o castigant més aquests casos, diríem que, d'alguna manera, i això en la lectura que heu fet del cas al principi de tot es veu, sobretot al final, és evitar que a través de determinades conductes es col·loqui a persones que formen part de determinats col·lectius a la diana, podríem dir-ne, no?, a la diana social. Mm-hmm. De forma que si nosaltres, a través d'expressions o a través d'actes, fem transcendir en un determinat territori la idea que persones que formen part d'un col·lectiu són com una mena d'infrarraça o una mena de grup conformat per persones que tenen menys drets, al final potser els drets que tenen reconeguts exactament igual que la resta de persones, d'aquells membres, d'aquells col·lectius, potser no els podran exercitar. Jo crec que l'exemple que ens ocupa, el cas que ens ocupa el dia d'avui, és bastant exemplificatiu d'això, perquè aquestes conductes durant 2 anys eren conductes encaminades a impedir que aquestes persones poguessin obrir un centre de culte i, per tant, poguessin desenvolupar la seva activitat religiosa, no? Llavors, si això al final, a base d'aquestes conductes, a base d'aquestes amenaces, a base d'aquestes coaccions, d'aquests missatges, no acaba quedant només en conductes realitzades per les persones, diguéssim, amb aquesta ideologia contrària, sinó que transcendeix altres persones i al final s'arriba a la conclusió en un barri o en una ciutat, doncs que els membres d'aquesta col·lectivitat no tenen aquest dret religiós, potser al final no el podran exercir. No? I el que intenta el Codi Penal castigant aquestes conductes és això, és intentar doncs vetllar, diguéssim, per l'exercici dels drets fonamentals per part de tothom i també dels membres d'aquests col·lectius. No? Mm.
Analitzem ara, si li sembla bé, les qüestions probatòries, precisament del cas que ens ocupa, o de casos similars al que ens ocupa avui. Perquè, esclar, què i com s'ha de provar en aquests casos, per tal que pugui haver-hi condemna per delicte, per exemple, d'odi, perquè és evident que en el cas que ens ocupa, per exemple, si hi ha cadenats, segellats, certes agressions, pintades, desperfectes i tot això, és veritat que és més fàcil de provar, però si l'agressió o el delicte d'odi ve verbalment, com ho demostro jo?
Sí, efectivament, com molt bé apunta Joan, aquí el gran problema d'aquests casos és que si els fets són constitutius d'unes coaccions, d'unes amenaces, d'unes lesions, no dic ja d'un homicidi, una temptativa d'homicidi, aquest fet, naturalment, amb independència de la motivació, es podria castigar, però per ser qualificats aquests casos com a casos, diguéssim, o com a delictes d'odi, és necessari que la motivació d'odi es pugui provar. Llavors, efectivament, com molt bé apuntes, pot haver supòsits on tot això que has comentat, o, per exemple, altres coses, com la indumentària, que portin les persones, les banderes, els tatuatges, fins i tot, que puguin portar, els estendards, no? Fins i tot diria el lloc o la data, el lloc o la data, que és una cosa que de vegades passa desapercebuda, el lloc o la data on es cometa el fet, clar, si el lloc, si la pintada en qüestió és al costat d'un centre de culte, una esvàstica, per exemple, al costat d'un centre de culte, no és gratuïta, no? Té un significat molt determinat. O, per exemple, potser els nostres oients no ho recorden, però el 20 d'abril és el dia que moltes persones del món, malauradament, celebren el naixement de l'Adolf Hitler. Llavors hi ha tot de delictes d'odi comesos el dia 20 d'abril, justament per commemorar el naixement del Hitler. O vull dir, delictes homòfobs o motivació homòfoba comesos el dia de l'orgull gay, per exemple. No? És a dir, que el lloc on es comet un delicte o el dia que es comet un delicte, tot sovint no és gratuït. Però evidentment, el contingut d'un missatge, el contingut d'una conversa, el contingut de quelcom que diu una persona a l'altra, és una qüestió que s'ha de tindre en consideració. Aquí un dia potser podrem fer-ne pràcticament un monogràfic, perquè hi ha una recomanació de l'ECRI, que és un organisme internacional de lluita contra la discriminació, de l'any 2015, que estableix fins a 6 indicadors per saber quan determinades paraules, determinats gestos, determinada indumentària, determinades banderes, determinada simbologia pot representar, acompanyada naturalment de fets, una motivació discriminatòria. No?
I ara sí, per últim, doctor, abans d'acabar aquesta secció, m'agradaria fixar-nos en el supòsit que estem tractant avui, el de l'assetjament a la mesquita de Nou Barris, perquè finalment, com ens explicava, s'ha suspès l'execució de les penes. Per què s'ha suspès l'execució d'aquestes penes?
Bé, aquí la intrahistòria d'això és que normalment quan s'arriba a una conformitat, de vegades no, però quan s'arriba a una conformitat és justament perquè interessa a l'administració de justícia per anar ràpid, entre cometes, no? I tampoc potser, jo què sé, l'acusació en aquest cas tenia l'esperança, clar, que es demanaven penes de fins a 10 anys, no? Però potser no tenia tampoc claríssim que la condemna pogués ser tan elevada, no? Llavors, entre això i després la defensa, que si se li promet que si reconeix uns fets es demanarà una pena que el tribunal podrà suspendre, doncs s'arriba a un acord. Clar, hi ha tot de tribunals respecte de casos com aquest, i en aquest cas també per part de premsa, per exemple, que diu penes mínimes, o entren per una porta i surten per l'altra, o penes que no s'executen, i això efectivament en algun cas podria aixecar una certa alarma social, no? Una mica la sensació que al final aquesta pena no s'està complint, o aquesta pena queda en paper mullat. Jo no diria que estan així. En primer lloc, la pena no ha de ser superior, normalment no ha de ser superior a 2 anys de presó, perquè si és superior, llavors normalment no es podria suspendre l'execució. Llavors aquí es van acordar unes penes que es podien suspendre, o l'execució de les quals es podia suspendre. Un altre requisit és que sigui el primer delicte, i un altre requisit és que repari el dany causat a la víctima, no? I en aquest cas la part acusada va reparar econòmicament el dany moral, suposadament, i els danys materials també, perquè van forçar la porta, per exemple, perquè no es pogués obrir i tancar, i llavors la van haver de reparar. És a dir, va haver una indemnització que preventivament, d'alguna manera, van contribuir a reparar, i es donaven els tres requisits: un delicte no particularment greu amb una pena no superior a 2 anys, primer delicte, i reparació del dany per poder suspendre. No? Clar, el que s'ha d'anar al tanto és que en aquests casos, d'alguna manera, el que dèiem, no? El missatge que s'envia a la col·lectivitat no sigui un missatge d'alarma, no? Sinó que la funció de prevenció general que té la pena, les penes assignades a determinats fets fan que la col·lectivitat no cometi aquest fet, o aquesta és la pretensió del legislador, doncs aquesta funció no quedi malmesa per la suspensió de l'execució. I tot sovint es considera que quan es condiciona la suspensió de l'execució a determinades condicions, aquí les condicions serien dues, una, no tornar a delinquir en un determinat període de temps, i dues, i aquesta és potser la més particular en aquest cas, realització de cursos de sensibilització d'aquestes persones respecte al credo, respecte a la religió, respecte a les particularitats dels membres de la col·lectivitat ferida, diguéssim, o lesionada, no? Bueno, doncs, si es sotmet l'execució de la pena al compliment d'aquestes condicions, d'alguna manera estem intentant fer també prevenció especial, és a dir, que aquestes persones no tornin a delinquir entenent que el que han fet no és correcte. El que passa és que, i amb això acabaria, un punt d'escepticisme respecte d'això, potser la nostra audiència està sentint això i diu, bueno, aquest acadèmic, el professor Gómez, és una mica naïf, que es pensa que potser les persones que formen part d'aquest grup, fent aquest curs, llavors veuran la veritat revelada, diguéssim, de la pluralitat i la democràcia i la llibertat religiosa de tothom i no tornaran a cometre aquests fets, no? Pensem que, de fet, el judici, això s'ha fet bastant viral també, algunes d'aquestes persones acusades que acceptaven aquests fets i acceptaven aquesta pena d'alguna manera anaven vestits amb samarretes que portaven l'esvàstica, per exemple, no? O altres, per exemple, que els deien «Vostè reconeix aquests fets?» Això va sortir, per exemple, i ho vaig veure amb unes imatges de TV3, no? Deia «A regañadientes, lo acepto, pero a regañadientes», no? Havia de dir que no hi estava d'acord. I
que... «Lo acepto, pero no estoy de acuerdo», crec que va dir una cosa
acepto,
així, sí.
«No estoy de acuerdo», o algun... Jo crec que aquesta expressió «a regañadientes» la va fer servir algú també. Però què ens volia dir aquesta persona? Pues que havia acceptat per la pena, no? Que no estava d'acord, però que, bueno, que com que això li serviria per suspendre l'execució de la pena, doncs que ho acceptava, no? Clar, això podríem pensar, doncs això no val, no? Això no hauria de valdre, no? Perquè s'hauria de penedir, etcètera, no? Doncs la realitat és que la conformitat i l'acceptació d'uns fets i la suspensió de l'execució, el Codi Penal espanyol ens agradi més o no, a mi em sembla correcte, no obstant, i això podem comentar un altre dia perquè em sembla correcte, però no vincula tot això al penediment. El penediment és una qüestió d'actitud interna de cadascú, no?
És més qüestió moral i ètica, que qüestió de justícia.
Efectivament, sí.
Doctor Víctor Gómez, catedràtic en dret penal, gràcies de nou per aportar-nos aquestes explicacions en dret i justícia que sovint no solem entendre a peu de carrer i que el doctor doncs, ens ajuda una mica a col·locar-ho tot allò. Gràcies, com sempre, que vagi molt bé.
A vosaltres, Joan.
32 minuts que passen de les 12 del migdia, anem a publicitat i de seguida s'hi posa Rafa Sanahuja amb la consulta, com sempre, mèdica de Viure en Salut i amb el doctor Jacinto Valverde. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Quatre minuts i mig que passen de dos quarts d'una del migdia. Ara mateix, una nova setmana, un nou dilluns, tornem a obrir les portes del Viure en Salut, un espai que tenim inserit als matins i ara forma part dels continguts de la caravana. Ja portem 2 mesos de rodatge, això va com un tret. És el moment, ja ho sabeu, en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de directe, una mica maratonianes, una mica marató de Nova York, eh? Per tant, ja ho sabeu, cada dia de dilluns a dijous em teniu aquí, al volant de la caravana, portant endavant aquest espai, el Viure en Salut, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis, d'una mà immillorable, insuperable. Els amics de Marnis i la seva medicina natural, els complements alimenticis, que són fantàstics per molts casos, per moltes malalties, per moltes molèsties que podeu tenir. Ja sabeu que és un complement alimentici que és sobretot per prevenir que no arribin els problemes. Per tant, sempre és bona idea portar endavant aquests complements de Marnis. Canvi en la caravana, marxa Trias, una estona ja ha marxat, ha sortit per la porta disparat, igual tenia alguna necessitat biològica, segurament, i ara mateix torna el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la seva saviesa i elegància, el seu humor també, en directe, ja ho sabeu, des de Madrid, i també sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la 1 del migdia. Durant tot el dia, veritablement, durant tot el dia podeu fer qualsevol pregunta i consulta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
A veure, que l'addicció de la beta és insuperable i no la superaré jo ni ningú sobre la faç de la Terra. Però repetirem aquest número perquè és molt important, el 663-99-30-62. 663-99-30-62 és la clau que obre les portes del Viure en Salut. Aquest és un espai per vosaltres, per qui ens escolteu, obert a respondre, ja ho sabeu, els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre WhatsApp, al nostre número de WhatsApp, el que acabem de dir, 663-99-30-62, 663-99-30-62. Aquí podeu deixar missatges, missatges de veu o missatges per escrit, però no truqueu a aquest telèfon perquè salta un contestador estrany i els missatges no arriben bé. Aquí s'han d'enviar missatges de veu o missatges per escrit, o també un correu electrònic al nostre correu del programa La Caravana, tot junt, lacaravana@radioestel.cat, i aquí ens podeu explicar, exposar el vostre dubte o pregunta, i estarem encantadíssims de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Aquesta sintonia psicodèlica del Viure en Salut, ja sabem que és el moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor Valverde.
Buenos días, Rafa. ¿Cómo está esa garganta?
Bueno, ya la ve. O sea, no está al 100%, no está al 100%.
Está un poquito de fuerza todavía, ¿no?
Falta un poquito de fuerza, pero no pasa nada. La estoy cuidando muy bien. Y la verdad es que de los días de la semana pasada que tuve que finalmente quedarme en casa a este fin de semana, que ya me he sentido mucho mejor, y hoy mismo, pues la verdad es que el cambio es sustancial, por lo tanto seguro que sigue mejorando. Yo la voy cuidando con mucho cariño, que es mi instrumento de trabajo, y vamos haciendo. ¿Qué tal la semana pasada con Nuria y con Andreu? ¿Cómo se portaron, doctor?
Estupendamente.
Sí, ¿no?
Tener aquí al grupo conmigo, pim, pam, estupendamente.
Me tuvieron que sustituir 2 personas, ¿eh?
A ti te tuvieron que sustituir 2.
Porque soy de espaldas...
Con 2.
Soy de espaldas anchas, doctor, y con uno solo no llenaba el asiento este.
No, tuve que multiplicarme también, porque era un pim, pum, era como un partido de ping-pong, pa, pa, pa,
claro.
Pa, pa, y estaban ahí los dos como locos, venga, pero bueno.
Partido de ping-pong y a tres bandas, que todavía es más loco todo.
Exacto.
Doctor, me alegro mucho de escucharle. ¿El fin de semana todo bien?
Todo bien, perfecto. Sí, estuve aquí, mal fin de semana en Madrid.
¿Sí? ¿Por qué?
No, el sábado fue muy mal día. Nublado, lloviendo, claro. Mucho viento. Uh-huh. El domingo ya amaneció mejor, ya te permitió por lo menos salir un poco a dar algún paseo y demás. Bien, fin de semana tranquilo, relajado.
Estupendo. Aquí también hizo muchísimo viento este fin de semana, una cosa bastante exagerada. Ahora por suerte ha parado porque el viento es muy molesto realmente y bueno, sobre todo para cualquier cosa. Sí, en cualquier momento que salgas a la calle, si hace mucho viento, la cosa se complica. Doctor, entremos en materia de salud. Ahora enseguida entraremos en las consultas de los oyentes que ya tengo aquí recopiladitas, las que han ido llegando. Pero antes, mire, yo quería, ya sabe que me gusta antes plantear temas así generales. Vamos a hablar del dolor de espalda un poquito, que yo creo que es una cosa muy generalizada. ¿Sabe qué pasa? Que como a mí la espalda normalmente no me duele, se me olvida que es algo que le pasa a tanta gente. Ya sé que no debería ser así, y más llevando adelante un espacio de salud como es este, el Viure en Salud. Pero sí que es cierto que es uno de los dolores o de las molestias que tantísima gente padece por etapas o de manera más crónica, el dolor de espalda. Y mire, pues pensando un poquito qué tema podíamos tocar, que llegue a mucha gente, que sea útil a mucha gente, se me ocurrió este. Vamos a hablar un poquito del dolor de espalda y a ver qué recomendaciones de sentido común y de complemento alimenticio nos puede hacer, doctor Valverde.
Bueno, es una patología, yo creo que frecuentísima, si no es la más frecuente que todo el mundo puede en algún momento de su vida padecer. O sea, yo no conozco a nadie, y llevo ya muchos años en la profesión, que no haya tenido en su vida un dolor a cualquier zona de la espalda, que sea cervical, que dorsal, que lumbar. Es frecuentísimo. ¿Por qué? Porque a nivel cervical, cuando trabajamos, adoptamos malas posturas en el ordenador, que luego va sobrecargando y que se transforman en contractura muscular y dolor.
Sí.
Y a nivel lumbar, no te quiero ni contar, nos sentamos muy mal, normalmente no tenemos una silla acorde con la mesa o el ordenador que tenemos que con el que tenemos que trabajar. En casa pues probablemente nos pasa igual, y todo eso luego cargamos mucho peso, no lo hacemos correctamente, y son situaciones que van haciendo que sobrecargue tu musculatura y esta se queje doliendo, ¿vale? Eso es lo habitual, no es una patología grave, es una patología molesta que normalmente se pasa, e incluso muchas veces sin necesidad de tomar nada, simplemente con un reposo o un poquito de calor en casa se pasa. El problema es cuando este dolor, me da igual a cualquier parte de la espalda, ya se hace crónico o se hace muy intenso.
Claro.
Entonces hay que saber ya el porqué de este tipo de dolores, porque detrás seguro que hay pues algún pinzamiento, alguna hernia discal, alguna protrusión discal, algún tipo de desviación de la columna que sea la causa de esta cronificación del dolor, ¿no? Pero para las contracturas habituales que todo el mundo tenemos por sobrecarga, malas posturas y demás a lo largo de nuestra día a día, dos cositas para aliviar el dolor.
Venga.
El que tanto te gusta a ti, que es aceite calmante de caléndula.
Ay, sí,
magnífico. Caléndula. Masajito bien dado, sobre todo si te lo dan en esa zona que te duele, dos o tres veces al día.
Sí.
Que no es suficiente, lo que hacemos es por vía oral ya tomar un antiinflamatorio que aporta la cúrcuma junto con un analgésico que aporta el arpagofito, todo junto en un mismo complemento alimenticio que se llama Mialtrim.
Mialtrim.
Terminado en M.
Sí.
Podemos tomar de una a tres cápsulas. Y si la base de nuestros problemas de dolor crónico es, que me lo he dejado para el final, una artrosis, aquí sí que podemos también mejorar ese problema tomando de forma continuada, porque no es un analgésico, es un complemento que va a reforzar esas estructuras.
¿Sí?
Yo recomendaría tomar un vial todos los días de Artrohelp Forte.
Artrohelp, ¿vale? Forte.
Exacto. Ese para reforzar nuestras zonas artrósicas de nuestros huesos.
Sí.
El aceite de caléndula, el calmante de caléndula para las contracturas del día al día, junto con el Mialtrim.
Fantástico. Pues no lo voy a repetir porque lo ha repetido usted un par de veces, pero sobre todo las recomendaciones del doctor, que siempre son muy interesantes, las recomendaciones médicas de sentido común también, de cuidar nuestra espalda en el puesto de trabajo, en nuestros gestos diarios, etcétera, etcétera. Y luego, venga, va, sí, digámoslo, el aceite de caléndula, que es fantástico. Aquí es muy importante tener una mano amiga o dos manos amigas, si pueden ser de la misma persona, pues mejor, dos manos amigas que nos lo den así, con ese masajito, con cariño, en la parte que nos duele, en la espalda, en la zona, que esto nos va a aliviar. Y luego vía oral, Mialtrim, 1 a 3 cápsulas si persiste el dolor. Y después, de manera continuada, si el problema es por una artrosis, entramos ya en el AstroHelp, ¿no? ¿Hemos dicho?
AstroHelp
Forte.
Forte.
AstroHelp suena, no sé, a estrellas boreales, que es lo que la gente puede ver si tiene mucho dolor en la espalda.
Artro, de artrosis, sí, help, de ayuda.
De ayuda.
AstroHelp ayuda a la artrosis Forte.
Bueno, los oyentes y usted me perdonarán que estoy cogiendo la forma y estoy todavía... Son esos primeros toques que dio Pedri el otro día que no daba pie con bola y luego se puso a repartir juego, que es lo que me pasará ahora cuando pasemos con los correos de los oyentes. Ahora ya haré cambios de juego fantásticos. Recordemos que los productos que recomienda el doctor Valverde, els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar, és una bona idea, la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els productes, també el que ens acaba de recomanar el doctor, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
També podeu enviar un correu electrònic, si voleu, a lacaravana@radioestel.cat. De fet, la gent envia prou correus electrònics, la gent s'anima a explicar-nos les seves aventures i desventures vitals amb la seva salut i benestar, com, per exemple, ha fet, en aquest cas, David Martínez, que nos ha escrito des de Lleida, nos da las buenas tardes, ahora es de día, pero él seguramente lo escribió a una hora diferente, esto está claro, se presenta y dice que tiene problemas de insomnio. Vaya, problemas de insomnio, esto siempre es preocupante. Dice que es últimamente, por lo tanto, pues a lo mejor se puede recuperar y no entrar en una dinámica muy negativa. Dice que le gustaría saber si hay enfoques de medicina natural que puedan ayudar a mejorar la calidad del sueño, si existen hierbas o técnicas específicas que puedan considerar para combatir el insomnio de manera efectiva. O sea que David de Lleida, en este caso, le está costando un poquito dormir y se interesa por posibles soluciones. Ahora sí, o mucho me equivoco, o el doctor nos va a hacer brevemente ese manual de bolsillo para el correcto descanso antes de hablarnos de complementos alimenticios, ¿verdad, doctor?
Sí, es bueno recordarlo siempre. Lo primero decirle a David que si es una situación que ha empezado ahora, que vea a ver por qué.
Sí.
Lo importante en ese tipo de problemas es saber cuál es la causa del insomnio.
Uh-huh.
Porque es importante ponerle solución al origen del problema.
Vale.
Si no, se puede llegar a cronificar. Eso está claro. Luego, para todas las personas que tengan insomnio, una serie de medidas básicas, higiénico-dietéticas, que siempre recomiendo.
Sí.
Primero, la luz de la habitación a oscuras.
Uh-huh.
Es importante que no nos llevemos ni el ordenador, ni la tablet, ni veamos la televisión.
Claro.
La cama, porque ese efecto lumínico impide la fabricación y excreción de una sustancia que es la melatonina, que nos induce el sueño.
Uh-huh.
Una luz indirecta para leer, perfecto, pero mucho, no, como mucho, nada más.
Vale.
Temperatura de la habitación, pues relativamente agradable. Pues alrededor de 18, 19 grados es una buena temperatura para dormir a gusto.
Sí.
Luego, ropa, tanto de la cama como nuestra, una ropa de un tejido lo más natural posible,
uh-huh,
que sea transpirable. El colchón que no tenga 800 años, ¿vale? Eso también es bueno tenerlo en cuenta. Un colchón por encima de los 10 años, si no es bueno, ya empieza a tener problemas y ya podemos tener un mal descanso.
Sí.
Y luego lo más importante, que es, y lo más subjetivo que es la almohada. Ah. Ahí no me atrevo a dar una norma, porque claro, cada cervical de cada persona, cada forma de dormir en la cama de cada persona difiere, y no hay una generalidad en cuanto a almohadas.
Sí, sí,
cada
sí.
uno le gusta más alta, más baja.
Ya lo creo. Y además hay un menú de almohadas que, vamos, es para volverse loco. Cuando vas a comprarte una almohada, dices, madre mía, pues esto cómo lo elijo yo.
Y que ya tienes incluso tu carta de almohadas en algunos hoteles.
Exacto. Eso sí que es
bueno. Para que veas lo difícil que es acertar con la almohada.
Yo duermo, doctor, para que lo sepa, me confieso delante de la audiencia y de usted, con tres almohadas. Duermo, vamos, incorporadísimo y bien a gusto que duermo así.
No, no, y si así duermes bien,
claro,
y no tienes ningún problema, perfecto. Y quien duerme sin almohada incluso.
Mi hijo Mateo, de momento, ahora está empezando, atención, con 11 años, a incorporar de vez en cuando una almohada. Pero hasta ahora, el tío pegado al colchón y la mar de gusto.
Que duerme así.
Sí, sí.
Y luego, pues a todos los que, y incluso, por supuesto, a David le contestamos a su correo.
Venga.
Yo le recomendaría exactamente lo mismo que tu cerebro tiene que fabricar y excretar cuando empieza a bajar la luz solar, que es la melatonina. Uh-huh. Marnis tiene un magnífico complemento en este sentido, que incorpora melatonina con vitamina B6 y que se llama Melatovit.
Melatovit.
Melatovit. Uh-huh. Vienen cómodas cápsulas. Mi recomendación es tomar una o dos cápsulas, dependiendo ya de las necesidades, pues una media hora antes de irnos a la cama a dormir.
Perfecto. Pues esta es la recomendación del doctor. Me gustan mucho las de aquellas recomendaciones, un poquito el manual de instrucciones, manual de vuelo a la hora de ir a la cama. Sobre todo es que es increíble que hayamos tenido que llegar al punto de decir no te lleves el móvil a la cama.
Sí.
Bueno, utiliza, o sea, tiene la ventaja, tiene la alarma que mucha gente utiliza, está bien, pero no te lo lleves y empieces ahí a toquetearlo porque es que te desvela.
Perfecto.
Es así.
No, yo utilizo la alarma del móvil para despertarme.
Yo también.
Luego el móvil boca abajo para que si entra algún WhatsApp, entra algún correo, sí, y ni siquiera vea la luz cuando se enciende, ¿no? Porque
yo lo tengo configurado, perdí un rato, porque ahí hay que perder un rato, en estas configuraciones de descanso, no molestar,
sí,
que eliges lo que te entra y lo que no te entra, pues esto yo lo tengo configurado y me va muy bien, la verdad, que es un ratito y el móvil lo dejas en lo básico, en lo que te apetece. Y luego, después de estas recomendaciones, para ayudarnos con un correcto descanso, Melatovit, una o dos cápsulas, media horita antes de irte a la cama, lo que tú calcules, y eso te va a ayudar, en este caso, a David de Lleida, a descansar mucho mejor, y a cualquier persona que nos esté escuchando también puede seguir este consejo. Vamos a seguir, por ejemplo, con Jordi. En este caso nos escribe desde Barcelona, desde aquí mismo, desde donde emitimos, y habla Jordi de un tema, a ver cómo lo enfocamos, porque dice que ha estado experimentando un cierto ánimo decaído, falta de energía, dice él, falta de energía. Se pregunta si existen también pues estos enfoques de medicina natural que puedan ayudar a darle un poquito de chispa, a activar pues las ganas, las fuerzas, todo esto, y qué recomendaciones le podría dar para buscar ese impulso en el estado de ánimo. Es la consulta de Jordi de Barcelona.
Bueno, la verdad que es que muchas veces el cansancio físico tiene una traducción o un inicio en un problema de salud mental, que es más un problema de falta de energía psicológica que se produce en una falta de energía orgánica, ¿no? Uh-huh. Lo que tú, por mucho que des algo para energizar un poco tu estado de salud, si no tratas ese problema, que es una base de ansiedad o de depresión, que es la que te produce el cansancio, uh-huh, no lo vas a conseguir,
¿vale? Claro.
Entonces él aquí lo explica bien, él cree que tiene algún problema ya de ansiedad y de depresión,
sí,
el que le está causando ese cansancio a nivel generalizado.
Uh-huh.
Yo creo que aquí le va a venir muy bien empezar a tomar un complemento alimenticio que es para mejorar tu estado de ánimo, uh-huh, pero que también contribuye a mejorar tu cansancio y tu fatiga, ¿vale? Uh-huh. Porque incorporamos el triptófano junto a la melisa y a la vitamina B6.
Uh-huh. ¿Eh?
Se llama triptofamar.
Triptofamar.
Triptofamar, ¿vale?
Vale.
Y hay que tomarse una cápsula todos los días por la noche.
¿Por la noche, eh?
Sí.
Muy bien.
Que tengan paciencia porque tardará un par de semanas, uh-huh, en notar de verdad, un perfecto alivio con este complemento alimenticio, pero si es continuo y constante, uh-huh, en la toma del triptofamar, verá cómo mejorará su ánimo.
Estupendo. Esta es una recomendación que podemos hacer para la mayoría de productos de Marnix, que son productos que siempre tenemos que tener en cuenta que son a largo plazo, a medio largo plazo, porque van trabajando poco a poco, ¿eh? Poco a poco, pero seguros. Trabajan poco a poco, pero seguros. Triptofamar, una cápsula por la noche, Jordi de Barcelona, y sobre todo también, pues estar atento, ¿eh? Porque este, como nos decía el doctor Valverde, este decaimiento, esta falta de energía, pues puede venir de un principio de tristeza, de depresión, de algo que seguramente tienes que detectar y trabajar para que no vaya a mayores. Venga, tenemos todavía unos minutos. Vamos a ir con, a ver, vamos a ver qué selecciono porque tengo por aquí todos los papeles. Venga, con, en este caso Marta de Girona, dice que es atleta amateur, muy bien. Le gustaría saber si existen suplementos naturales o técnicas, también pregunta, que pueden ayudar a mejorar el rendimiento deportivo y acelerar la recuperación después de entrenamientos intensos. Aquí afina, ¿eh? Porque esto es interesante para usted a la hora de recomendar productos de Marnix. Ella se interesa por acelerar la recuperación después de entrenamientos intensos. Y pregunta, pues, qué consejos le puede dar. Vamos a ver qué le contestamos.
Hombre, supongo que es una chica que ya está acostumbrada a hacer deporte intenso y que ya sabe perfectamente hasta dónde puede llegar su cuerpo.
Sí.
De hecho, parte de esa base, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos a hacer deporte después de no haber hecho deporte en 20 años y empezar con los problemas y las lesiones.
Ya. ¿No? Aquí tiene pinta de que ella ya está hecha, al deporte.
Por la forma de plantear el correo, sí, que ya está. Bueno, yo le recomendaría uno que le va a venir estupendamente para recuperar antes, ¿no? Que es el Col Recovery. Es un complejo específico para recuperarse después de un esfuerzo sostenido, ¿vale?
Sí.
Por los elementos que tiene. Viene en polvo, ¿vale?
Muy bien.
Y lo que tienes que hacer, tiene un cacito, pues un cacito y medio, ¿vale? Lo disuelves en un vaso de agua grande o de leche y te lo tienes que tomar justo después de haber terminado tu ejercicio físico.
Vale.
Col Recovery.
Este complemento de Marnix que te puede ayudar, amiga Marta de Girona, a recuperar mejor después de estos entrenamientos intensos que tú dices que realizas al ser atleta amateur. Col Recovery viene, es un producto que viene en polvo, que se tiene que disolver pues en un vaso de agua, en medio litro de agua, para después de los entrenamientos tomártelo. Un cacito y medio. Voy a hacer otra confesión y otro comentario que le hago, doctor. Estos cacitos, que se le pasa así, ¿cómo decirlo?, el cuchillo, ¿no?, para dejarlo a ras, ¿verdad?
Sí.
A mí este gesto me da como un pequeño placer. Sí.
Como, o sea, con verlo tan igualadito, ¿no?
Verlo tan igualadito, de una manera tan sencilla, y pasar del caos que sobresale del cazo a que esté tan perfecto, me encanta. O sea que cuantos más, en este caso es un cazo y medio, ¿vale? Pero en otros productos que hay, que a lo mejor son un poquito más, pues esta experiencia a mí también me ayuda. Bueno, me da ese pequeño placer, ya ve usted qué tontería. Bueno, pues ya tenemos hechas muchas recomendaciones. Recordamos que los productos que nos recomana el doctor Valverde Verde, amb tanta diligència i amabilitat, els podeu comprar i trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. Molt important, teniu la pàgina web per consultar els productes que tenen les patologies o les problemàtiques o els dolors que tracten, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnix. Per tant, doctor, ya hemos finiquitado el lunes, se me ha pasado volando, se lo digo de corazón, ¿eh?
Sí, se pasa volando.
Ha sido visto y no visto para mí, esperamos haber ayudado a los oyentes, seguro que sí, como siempre, esta es nuestra voluntad, y nada, desearle un buen lunes. Mañana nos volvemos a escuchar, doctor, muchas gracias.
Igualmente, cuídate la voz, de todas maneras.
Venga, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia, al punt d'aquesta hora del matí, esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara, de seguida, el recull informatiu en el butlletí que ens faran Julve i Corredoira. I després torna el Trias. Avui, amb la hora del videojoc, parlarem de games i de gamers. I després connectarem amb la Olma Giró i la seva girocleta. Avui també un cop més centrada en el món de la gastronomia. I ara, pel final del programa, la bona vesprada. Us donarem la bona vesprada abans que es posi el Toscano i el seu Estel migdia. Per tant, uns segons i teniu la informació puntual de la Julve i el Corredoira. Fins ara mateix.